migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida en parlem. Com actua l'administració davant una sequera? Parlarem amb el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Enrique Velasco, entre altres temes que parlarem aquest migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Parlarem de la gran superilla literària i parlarem dels perfils de feina que es busquen a Catalunya. Quins són els perfils de feina que es busquen a Catalunya? Hi ha molts, eh? Hi ha molts. I sobretot, ja que parlem de perfils de feina i ja que parlarem amb experts, sembla que estem en un moment de creixement i preguntarem en quin moment, fins quan pot durar aquest moment de creixement, sobretot en qüestions de feina. Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia, Carlos.
Què tal, bon migdia? Atenció, perquè avui és l'últim dia de bon temps, de bonança, de temps estable, temps primaveral. Se'ns en va en marxa ja, eh? A partir de demà, aquesta tarda nit, hem deixat un front fred que retorna a l'ambient d'hivern a tota Catalunya, caiguda de temperatures en alguns llocs entre 12 i 13 graus menys, la tramuntana i el mestral que comencen a bufar forts també aquesta tarda a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. En resum, un cap de setmana marcat pel cel tapat, per la fred i, lamentablement, cap rastre de pluja. I, per tant, la sequera continuarà amb tots nosaltres amb unes xifres d'embassaments que comencen a ser ja molt preocupants perquè estan molt i molt baixos, eh? 21 graus ara mateix a Girona, 18 a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Lleida, 7 a Andorra la Vella.
Molt bé, com es circula per la xarxa viària?
Doncs mira, tenim aquells dos problemes d'abans encara i fluïdes en general, eh? Però per obres a la C-17 a la Garriga, direcció Vic, i a la C-63 a Lloret, aquest a les comarques de Girona, i el transport públic molta tranquil·litat, eh?
Què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, abans hem parlat de la preocupació per la sequera, doncs passem de la preocupació per la sequera al desori que el conseller d'Educació, González Cambray, ha situat a tot el sector mestres, pares i escoles. S'ha negat, recordem-ho, a aplicar la sentència del 25% del castellà als centres educatius, s'ha carregat l'educació diferenciada fent xantatge als centres educatius i també ha enfurismat a famílies i professors amb el canvi del calendari escolar de cara al pròxim curs. La revolta contra González Cambray ha tingut moments d'alta tensió les últimes hores, quan un nombrós grup de professors s'han tancat a la conselleria. Aquest matí els ha rebut el conseller Cambray, però no han arribat a cap tipus d'acord perquè retiri el nou calendari escolar, que és el que li demanen. Davant d'aquest desacord, els sindicats han convocat 5 dies de vaga a partir del 23 de març, però, per sorpresa, no pel calendari escolar, sinó, atenció, pel 25% del castellà a les escoles. Tot plegat, doncs, la preocupació i els mals de cap serà pels pares, no? 5 dies amb les criatures sense classe, sense anar a l'escola, ja veurem com ens ho fem.
Serà molt divertida, això. Serà molt bé.
Fugi cap a casa.
Però al final les àvies també passaran factura un dia d'aquests, els avis i les àvies, diran, escolteu, ja porteu els nens aquí, ens els aparqueu a casa, doncs aquí teniu la factura, eh? I què més? Escolta, això la part, podríem dir, més bonica de l'actualitat, aquesta vaga de 5 dies al món de l'educació. La notícia, jo crec que positiva, és que les botigues de venda i lloguer de disfresses tenen ja a punt tota la maquinària de cara al carnaval, que el tenim a tocar, eh? Un cop ja s'han acabat les restriccions a l'oci nocturn, tothom vaticina un carnestoltes amb un ambient força similar al d'abans de la pandèmia. A les botigues de disfresses es respira ja un entusiasme que també es nota entre la clientela, eh?
Això està molt bé, val? Que es torni la normalitat.
Sí, senyor.
Aquest cap de setmana tenim converses.
Tenim converses com cada dissabte de 12 a 1 del migdia des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Tenim un convidat, jo crec que important, és el portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Amb ell tindrem moltíssimes coses a parlar. Es presentaran sols a les municipals i a les autonòmiques. Veu futur a Ciutadans, Nacho Martín Blanco, i què n'opina de tot aquest desori que hi ha hores d'ara a la política catalana i també espanyola, amb aquestes lluites caïnites internes que hi ha dins del segon partit nacional, que és el Partit Popular. Veurem de tot això i de moltes més coses, i de tot el que passa al Parlament, amb el protagonisme de la senyora Laura Borràs, que déu-n'hi-do, com a presidenta de la Cambra, està fent, bueno, fent bona, sí, jo crec que està fent bona a Carme Forcadell, a Res Benac i a Roser Torrent, eh? Doncs n'hi ha per llogar i vendre.
Estarem molt atents al converses demà dissabte a partir de les 12 del migdia. Gràcies, Carlos.
Adéu.
I totes les informacions, ja sabeu, ampliades a partir de quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda a l'informatiu migdia. José Luis Gil, els esports en les teves mans. Com estàs?
Bon migdia, José Miguel, companys. Doncs, miri, estem en mans dels protagonistes, perquè acaba de dir Mitchell, el tècnic del Girona, a la prèvia del Girona-Ibar de demà, que Samu Saiz ha hagut de marxar a Madrid per un tema personal. i ha confirmat la baixa de Valeri. Això d'entrada, bon partit. Ha dit també que qualsevol aspiració del Girona de pujar directament per la via directa a primera divisió passa per una victòria demà a l'estadi de Montilivi contra el denominat conjunt Armero. L'Eibar és el conjunt Armero. Insisteixo, parlarem de Ferran Torres, el bloc de Futbol Club Barcelona, la ressaca de l'1-1 davant del Nàpols. Enfoquem cap al partit contra el València de Bordalàs i esperem el que ens expliqui Diego López en declaracions als mitjans de l'Espanyol. Però també en parlarem molt de bàsquet. Ahir va començar la fase final de la Copa del Rei a Granada. I escolti, va anar d'un pèl, però va caure la penya contra Lenovo Tenerife. El Madrid va eliminar, no sense patiments, el Bergan, i avui tenim un derbi, Barça-Baxi-Manresa, un derbi que arriba d'una banda amb el favoritisme molt clar i molt decantat per l'equip de Sarunas Jasikevičius, i pel que fa al Baxi-Manresa, doncs, que arriba en un context inoportú, perquè dos dels seus principals jugadors, Moneke i Bako, estan tocats, i a més ahir van confirmar un positiu per Covid a la bombolla. Estarem amb Alberto Díez, a la capital del Sacromonte, amb aquesta última hora de la Copa del Rei de Bàsquet, i a la Lliga de Campions d'handbol, important victòria del Barça, 30-35, a la pista del Dinamo de Bucarest, l'equip de Xavi Pascual Pasqui, l'extècnic del Futbol Club Barcelona. Com estan les preguntes del dia? El nostre compte de Twitter, @esportscope. Respecte al resultat del Espanyol-Sevilla, 1x2. Guanya la victòria del Sevilla, 53% de preferències, 42% vota per la victòria de l'Espanyol, 6% vota per l'empat. La pregunta en clau Barça, culers, després de l'1 d'ahir, creieu que Ferran Torres triomfarà al Barça, sí o no? Hi ha fe. 74% de fe, concretament amb els números a la mà, contra un 26% de respostes al nostre compte de Twitter que no tenen aquesta fe hores d'ara.
Ampliarem informació esportiva quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda a Esports Cope amb el Joan Batllori. Bé, li ha donat temps, abans li comentava, tenim un número de l'1 al 453, sí, perquè és el moment de donar el dinar o de fer el sorteig del dinar.
Miri, vostè m'ho volia complicar, no sé per què. Li diré una cosa, he fet la descomposició factorial del 453, sí, ara que els professors van marxar. Però miri, sap què? Com que Diego López fa 200 partits amb la samarreta de l'Espanyol,
sí,
el número és aquest, número rodó, 200. 200.
200. Després, 200. De l'1 al 10.
De l'1 al 10. Diego López porta el 13. 3 més 1, 4. El 4.
El 4. Sumem o restem?
Sumem, sempre.
Sumem. Seria el 204.
204, va.
Molt bé. Doncs gràcies, José Luis.
De res, a vostè, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana. Gràcies, José Luis. Doncs de seguida sabrem qui es porta aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro, perquè ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família Masia Can Sidro. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenen els millors calçots que hagis provat mai. Els millors vin a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre, 13, al Palau, a Palau Solità i Plegamans, o truca al 93 864 3040. Per què? No només per reservar taula, sinó que si vols emportar-te els calçots i fer la calçotada a casa, els pots encarregar. 93 864 3040, els encarregues i te'ls emportes. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, 93 864 3040. O cansidro.com. A la web pots triar també el plat que més t'agradi. I la guanyadora del dinar, segons em diuen, és la Sònia Colomer. Sònia Colomer, tens aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Ens posarem en contacte amb tu per donar-te la notícia. Si estàs escoltant, perfecte. Ja saps que ets tu, eh? Va, que de seguida parlem de sequera aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sin plan este fin de semana? En COPE tenemos el plan perfecto.
Tenemos el corazón de color alegría, de color felicidad.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en tiempo de juego.
No me digas que no nos estamos pasando bien.
Este sábado, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Deportivo a la vez. Y el domingo, Valencia Fútbol Club Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad. Y la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Juega, diviértete, pásatelo bien, hombre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim uns quants municipis a l'Empordà que ja estan en alerta per sequera, pels que els seus aqüífers ja estan sota mínims. Hi ha una prealerta, també. Si no plou, tindran problemes. Problemes d'abastiment d'aigua. Com actua l'administració davant una sequera? Quins són els protocols que s'han de tenir en compte? No oblidem una cosa, que el protocol que sempre hem de tenir en compte és no fer, no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua. Això sempre, amb o sense sequera. Però aquestes qüestions, aquesta situació de manca de pluges greu, què s'ha de fer? Com s'actua? Tenim al telèfon al cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Enrique Velasco. Enrique, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Enrique. Encara no estem en alerta, almenys de forma greu no hi ha restriccions i demés, però sí que és veritat que darrerament hem tingut una mena d'aixecar les orelles. Ostres, si això continua així, igual tenim un problema. A partir d'aquí, Com s'actua? Com es gestionen els recursos hídrics?
Bé, primer dir que tenim 22 municipis a l'Alt Empordà en alerta, perquè els hi manca, tenen reduït el volum d'aigua subterrània, dels dipòsits d'aigua subterrània, dels dipòsits naturals, llavors s'ha reduït el nivell i aquests estan en alerta des de ja fa uns mesos. La resta de conques internes pues no està en alerta. De com ens comportem? Pues, nosaltres ara tenim un canvi respecte a episodis anteriors. Els episodis anteriors, quan venia la sequera, ja veiem que la cosa estava molt malament, pitjor que com està ara. Aleshores, teníem uns decrets de sequera d'emergència que signava el govern, i aleshores li arribava a la gent com de cop, i llavors havien que mirar el decret i activar-se i complir les normatives que demanava el decret, no? Això ha canviat i ara hi ha un pla de sequera que va sortir a informació pública, es va debatre, ho va aprovar el govern, ja fa temps que la gent el té i que els municipis el tenen, i això ja saben, per tant, aquest full de ruta el tenen clar, queda clar, queda escrit, i per tant el que hem de fer és seguir aquell full de ruta. Això és un canvi molt substancial, i a més es pot activar en aquesta fase de prealerta amb més anterioritat per poder-nos avançar als possibles efectes i reduir, en el cas de que no plogués, reduir les restriccions.
Clar, en aquest cas és complicat actuar perquè no hi ha aigua. Ostres, com ho fas, això? Suposo que les plantes desalinitzadores comencen a produir més o a desalinitzar més aigua.
Sí, això, diguéssim, ja està estipulat, i aprovat pel Consell de Xarxa de Llobregat, que a partir d'un determinat nivell d'embassament, les desalinitzadores passen del 30% al 85%. Llavors, aquest nivell ja l'hem passat i ara estan al 85%. Això és en base a les fonts de subministrament, no? O sigui, a aportar més recursos dels naturals, no? Però hi ha un altre aspecte que és el que estem fent ara, no? Que és el comunicatiu d'estalvi. Incidir a la gent de que ara cal focalitzar en que l'estalvi és important, no? Tot i no haver restriccions.
Clar, suposo que la prioritat sempre és el consum humà. On es talla primer? Quan hi ha un episodi de sequera, quin és el sector que primer se li talla l'aigua, per dir-ho així planerament?
Sí, bueno, tallar l'aigua... El pla de sequera és progressiu, no és allò de... ara tens, ara no tens i no pots fer res, no? Sinó que, per exemple, els que més estalvi se'ls demana quan entrem en alerta, o sigui, quan estem en prealerta no hi ha restriccions. Quan passem de la prealerta a l'alerta, sí, aleshores la major reducció és sobre el regadiu, sobre els usos d'oci, després ja hi ha una reducció menor sobre els usos industrials, i finalment hi ha uns topalls en l'ús urbà.
Després, hi ha municipis, com bé explicaves al principi, que ja estan en aquesta alerta. Ens hem de preocupar la situació actual?
Ara que estem en prealerta és un moment d'ocupar-se, d'ocupar-se, de preparar-ho tot, perquè si realment es dona la situació de que no plou durant els pròxims mesos, pues, si s'hagués de declarar l'alerta en algun lloc, pues, que ens agafi preparats, no? Com tenim el full de ruta, pues, hem de fer aquestes dues coses. Per un costat, preparar-nos, i per l'altre costat, ocupar-nos d'estalviar. Ocupar-nos, tenir present que hem d'estalviar aigua.
Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Aquesta és la qüestió, que és un recurs que mai hem de malbaratar. Ara ja sap, perquè estem en aquesta prealerta, tal com explicava l'Enrique, però tampoc quan en tinguem de... quan no hi ha alerta ni prealerta. És un recurs valuós que sempre hem de fer ús d'ell amb seny. De seguida parlem de feina. Parlem dels llocs de feina que més es busquen a Catalunya. Sanitaris, tècnics de manteniment, operaris pel sector agrari, administratius, electromecànics, teleoperadors... Quins són els llocs de feina? I no només això, sinó també parlar de que ja no és només el perfil de feina que es busca una empresa, sinó quin tipus de feina busca la gent que busca feina. Sobretot amb la ment posada amb tot el que hem passat amb la pandèmia, recordeu. Teletreball, cohesió amb la vida familiar, etc. I també parlarem de si estos brotes verdes, aquesta bonança que comença a veure, bonança econòmica a l'hora de crear de llocs de feina, doncs es mantindrà sostenidament en el temps, durant quant de temps. En parlarem amb la directora d'ADECO a Catalunya, la Pilar Jové, i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Ilusión, una fósfora.
Ilusión, señora.
De Paco González, ilusión, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hoy tiempo de juego del mundo va...
¿Para dónde?
Brisbane, Australia, donde nos escucha habitualmente Carlos, aunque a esta hora ya normalmente no, porque a esta hora en Australia están durmiendo. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de feina. Quins són els llocs de feina més buscats per les empreses a Catalunya? Quins són els perfils més buscats a Catalunya? A part d'altres preguntes que farem a la directora d'ADECO a Catalunya, la Pilar Jové. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Parlava de la logística. No sé si la logística encara està entre els perfils més demandats de feina a Catalunya.
Sí, correcte. És un dels perfils que a data d'avui doncs, encara, sobretot, tot el que és els perfils de repartidors, de paqueteria i Mossos de magatzem, és un dels perfils més sol·licitats a data d'avui a tot Catalunya.
A part d'aquest, quines són les altres professions, altres llocs més buscats?
Sí, mira, si parlem per sectors, podem dir que el sector sanitari doncs, segueix sent un dels sectors on els perfils ja siguin doncs, auxiliars d'infermeria, siguin auxiliars de laboratori, encara segueixen sent perfils molt buscats a data d'avui. Si ens n'anem també els perfils d'IT, doncs a data d'avui també són perfils molt buscats.
Què són perfils d'IT?
Mira, els perfils d'IT a data d'avui són perfils qualificats en l'àrea d'enginyeria especialment, en el qual requereixen d'una formació específica i els clients i les empreses a data d'avui necessiten doncs, aquest perfil més qualificat en diferents àmbits de les seves àrees. Mm-hmm.
Anava a preguntar-te que, clar, darrerament també parlaven de la necessitat, sobretot, els acords que tenien les empreses amb la formació professional per formar noves persones dedicades a moltes qüestions d'aquestes relacionades amb l'AFP. Encara continua així?
Sí, correcte. A data d'avui es requereix i es demanda de fer formació específica. Les empreses estan evolucionant, el sector està evolucionant i requerim de formar aquelles persones perquè tenim perfils deficitaris en el qual requereixen d'una formació. Tan senzill com per posar-te un exemple, doncs un carretoner data d'avui requereix la formació de carretoner. No qualsevol persona accedirà en aquest lloc de treball si no té aquesta formació.
Quines altres professions serien les més demandades?
Doncs mira, en el sector agroalimentari també és un sector que està creixent, en el qual doncs, requereixen manipuladors d'aliments, tècnics de qualitat, són bàsicament els perfils més demandats en aquest sector. I en el qual a data d'avui està en un creixement important, eh?
Mm-hmm. Clar, però també les empreses haurien de pensar que el talent se l'ha de cuidar, no només atreure, que se l'ha de treure, sinó també cuidar.
Totalment d'acord. De fet, si parlem amb els candidats, amb els treballadors, doncs una de les coses que reclamen, no?, o que demanen és justament no només la part de sentir-se valorat, sinó la part de que les empreses dediquin formació per poder ells créixer i evolucionar.
Clar, però suposo, no sé si canvia també el perfil de la persona que va buscar la feina, no? Per exemple, una persona amb talent, qualsevol d'aquestes situacions, sí. En qüestions d'horaris, de conciliació familiar, no sé si a pre- i post-pandèmia aquestes valoracions han canviat.
Totalment, han canviat. Post-pandèmia, doncs, es demana especialment, o quan parles amb els candidats, doncs valoren molt la flexibilitat horària, valoren molt el teletreball i són dues de les coses doncs, que entenem que en el moment de pandèmia doncs, la gent ha vist que això pot ser productiu igualment i valoren molt la flexibilitat, la conciliació, el teletreball.
Creus que aquest creixement durarà molt? T'he fet una pregunta una mica trampa, perquè ja sé que no tens una bola de vidre
no,
allà per
ja
mirar.
No, ja m'agradaria.
Ja ho sé, però les percepcions que puguis tenir.
Ja m'agradaria, però la tendència et diria que és positiva. De fet, normalment el mercat de treball comença perquè hi ha un sector, que per exemple és l'hostaleria, que aquest sector, especialment a partir de Setmana Santa, és quan ha de créixer. Encara no hi hem arribat, ja estan altres sectors ja creixent. Per tant, entenem que la tendència és que encara ens queda per créixer.
Doncs Pilar Jové, directora d'ADECO Catalunya Sud, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Doncs tant de bo sigui així, continua així tota la creació de feina. És veritat que ara ve, si tot va bé, toquem fusta, deixem que toqui fusta, la temporada turística, que hotels tornarà a funcionar, que tot el sector turístic començarà a funcionar. Tant de bo sigui així, toquem, perquè la qüestió és que perquè funcioni no només hem d'estar víricament parlant i pandèmicament parlant bé o raonablement bé a Espanya, sinó hem d'estar raonablement bé, com a mínim, a Europa. Com a mínim, Bé, de seguida parlarem de la superilla que es muntarà de cara a Sant Jordi, una superilla realment que fa honor al seu nom de superilla. En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un projecte que no és d'aquest any, és un projecte de fa 2 o 3 anys que ja tenia l'Ajuntament de Barcelona, de crear una mega superilla literària per celebrar la Diada de Sant Jordi. Un perímetre que s'estendrà des de la Diagonal a Barcelona fins a la Gran Via i des de Pau Clarís fins a Balmes, amb tot el passeig de Gràcia reservat doncs, per llibres, flors i associacions. Per fi serà un Sant Jordi dins d'una mena de normalitat a tot Catalunya, poblacions petites, més grans, més que gaudirem d'aquesta gran diada de tots els catalans. Parlem precisament amb la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, la Mari Carme Ferrer, que ha d'estar contentíssima amb això. Mari Carme, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per trucar-me.
Un plaer. Aquesta superilla a Barcelona, escolta'm, almenys d'entrada sembla magnífica aquesta proposta.
Sí, estem molt contents, el Gremi i també doncs, tot el sector, i hem d'agrair especialment a l'Ajuntament l'esforç tan gran que ha fet perquè Barcelona sigui una festa el dia de Sant Jordi, que creiem que és el que hi ha, es mereix tota la nostra ciutadania, que vol sortir al carrer, disfrutar de la literatura i, com no, també de les roses.
Bé, estem disposats a tenir ja a Catalunya un Sant Jordi normal a totes les poblacions més grans i més petites. Clar, la de Barcelona sí. Crida l'atenció, aquesta mega superilla. Estem parlant de tot el Passeig de Gràcia reservat per floristes i llibreters.
Sí, perquè creiem
que el sector s'ho mereix, i sobretot les llibreries, que puguin estar esponjades, que puguem tenir escriptors i escriptores, que tothom pugui disfrutar de la literatura, no? Que això és el que volem, i això és el que és un Sant Jordi, no? Tenir a prop els teus escriptors i escriptores que te fan il·lusió, que t'assignin el llibre, i aquest any es podrà fer amb tota la normalitat. Llavors, això és un gran què, que per això estem a Passeig de Gràcia, no? Mm. Perquè les llibreries i les editorials i les floristes, doncs, disfrutin, mm, no? d'una festa que és la nostra, no? Mm. El dia de Sant Jordi.
Sí.
Jo penso també que tothom voltarà, no? Voltarà moltíssim. Llavors, per això és molt important, encara que també hi hauran altres punts. I llavors totes les nostres llibreries podran el dia de Sant Jordi tenir una parada a davant de la seva llibreria, i si volen també podran tenir una parada el dia abans.
Exacte.
El 22 i el 23. Llavors és una mica per facilitar les compres, no? Perquè no hi hagi tantes aglomeracions, perquè sempre hi ha algú que té por, doncs que ho puguem fer d'aquesta manera.
Molt bé, és una bona iniciativa. És veritat que ja es començava l'any passat, per allò d'evitar les aglomeracions dins de les llibreries, doncs posar-nos en un espai obert, i la idea és bona, perquè ja arriba el bon temps.
Exacte.
I la idea és molt bona, evidentment, eh? Clar, parlant ja que parlàvem de la pandèmia,
sí?
El sector del llibre és dins del caos, no? Econòmic que ha suposat la pandèmia, és el que menys ha patit, no? Perquè sembla que s'ha fomentat la lectura.
Hem patit com tots els sectors, perquè ha sigut molt greu tenir de tancar les nostres llibreries, tinguin de pagar totes les coses igualment. Vull dir que ha sigut molt dur. Hem patit com tothom. El que passa que sí que la cosa bona que ha tingut ha sigut que al temps de pandèmia la gent, com que no sabia què fer, doncs llegia. I això ens ha donat una mica d'aire fresc, amb moltes dificultats, perquè, és clar, hem enviat els nostres treballadors a l'ERTE com tothom. Ha sigut un temps molt difícil. Però sí que és veritat que ha pujat l'índex de lectura, i això sí que d'alguna manera ens ha ajudat.
No, fins i tot hi ha obertura de noves llibreries, no?
Sí, sí, sí. Que això també és molt important, no? I les llibreries que han tancat és perquè no tenen el relleu generacional, que això també és un gran què, que no és que les llibreries estiguin tancant perquè estan...
No siguin sostenibles econòmicament.
...en una situació...
Sí.
Com?
Que no siguin sostenibles econòmicament.
Exacte.
Bé, doncs serà un Sant Jordi que té molt bona pinta, eh? Encara ens queda un temps, però aquest anunci té molt bona pinta. Segurament que
sí,
a qualsevol poble i ciutat de Catalunya es podrà per fi gaudir, Mari Carme, d'un Sant Jordi com Déu mana.
Exacte, això és el que pensem, que serà un Sant Jordi com Déu mana.
Exacte. Com Sant Jordi mana, un Sant Jordi com Sant Jordi.
Exacte.
Mana. Doncs Mari Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, adéu-siau.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana, capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX más lipo más drena y el gel adelgazante de rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
És el moment de parlar de cinema. La setmana passada no vam gaudir de la seva presència perquè estava gaudint. Com els porquets quan van a un fangal que comencen a gaudir allà i s'ho passen la mar de bé. Ell també ho fa cada cop que trepitja un festival de cinema. La setmana passada el teníem a la Berlinale. La Berlinale, com tots sabem, ha acabat molt bé amb el Carràs com gran pel·lícula premiada. I avui toca tornar a parlar de cinema i de la seva experiència a la Berlinale. Víctor Esquirol, el millor crític de cinema de tots els temps, i també Víctor Esquirol, crític de cinema d'altres cines, Europa.com. Com estàs, Víctor? Benvingut.
Cruz, gràcies. M'estic recuperant d'una experiència festivalera que va ser arrel de les restriccions, no?, per la pandèmia, pel Covid. Vull dir, si aquí estem malament, s'ha de tenir en compte que Alemanya ha estat molt pitjor. En el sentit que allà, malauradament, no han arribat a les taxes de vacunació que si tenim en altres països, no? És a dir, ens vam trobar una realitat hiperrestringida, no? Un dia a dia hiperrestringit pel Covid. Per això, i pel fet que el festival es va comprimir, i t'explico, vull dir, normalment un gran festival com, què sé jo, la Berlinale, Cannes, Venècia, durant mínim 10 dies. Aquest any, per no tenir-nos allà masses dies i perquè no ens contagéssim massa, ens van tenir allà només 7 dies. El problema és que més o menys hi havia el mateix nombre de pel·lícules.
O sigui, m'estàs dient que les mateixes pel·lícules d'una Berlinale normal comprimides en 7 dies.
Correcte. Vull dir, doncs, les 30 pel·lícules que pots veure en 10 dies, les havies de veure ara en 7 dies. Es va compartir, vull dir, el que normalment és una marató, va ser una marató, però a ritme de 100 metres llisos.
Sí, però això no pot ser bo, no pot ser bo, primer, per l'espectacle d'un que és un festival com la Berlinale, i sobretot de cara a la vostra feina, a la feina dels crítics. El cervell, per molt que t'agradi el cinema, té uns límits, Víctor.
Sí, és totalment cert, Cruz, i de fet has obert un dels debats que està permanentment flotant sobre el fantàstic món dels festivals de cinema. Són un dels millors ecosistemes per descobrir pel·lícules, sí, però el funcionament aquest frenètic, no?, amb el que molts treballen, no?, de festivals de cinema, potser sí que impedeix, no?, gaudir o dedicar-los a cada pel·lícula, no?, el temps i la calma, no?, que moltes d'elles requereixen. És algo que passa, ja et dic, en tots els grans festivals, en qualsevol de les seves edicions, però que trobo que aquí, en aquesta 72a edició de la Berlinale, es va veure accentuat. I a part, ja et dic, el panorama que ens està deixant a les, esperem, últimes, los últimos coletazos, no?, de la pandèmia. Sales mig buides perquè l'aforament allà encara està limitat al 50%, proves PCR cada 24 hores que ens havíem de fer. Era tot molt farragós. Mm-hmm. Clar, en aquestes circumstàncies es pot gaudir del cinema? Doncs evidentment sí, però costa més.
Heu de tenir en compte que sou uns friquis del cinema, que us agrada encara que sigui en les situacions més adverses com les que estàs explicant.
Correcte.
Però amb més calma se gaudiria molt més. El cas és que la Berlinale ha acabat amb molt bones sensacions de cara al cinema d'aquí, al cinema català, amb el Carràs.
De la millor manera va acabar. El Carràs va ser literalment una de les últimes pel·lícules a presentar-se a concurs. Ja et dic que l'última jornada de pel·lícules a competició vam veure la nova pel·lícula de la Carla Simón, la segona pel·lícula, després d'Estiu 1993. Una pel·lícula que, per cert, ja va ser presentada farà 5 anys ja, o 4 o 5 anys, en una secció secundària de la Berlinale.
I la vas comentar aquí, que jo recordo que la vas comentar aquí també.
Sí, senyor, perquè ja ens vam enamorar des del primer moment del cinema de la Carla Simón. Vam veure la pel·lícula l'últim dia, ja ens vam despedir amb bon sabor de boca, però és que, a més, el palmarès, no?, que va ser configurat, per cert, per un jurat que estava presidit per M. Night Shyamalan, ni més ni menys, no?, va tenir a bé, no?, recompensar amb el màxim premi de la Berlinale. Això és l'os d'or a la millor pel·lícula d'aquesta 72a edició, El Carràs, de Carla Simón, que, com puc dir ja, és un pel·liculot. És una gran pel·lícula, Cruz. És una pel·lícula... Jo vaig comentar la meva crònica. És cert que potser guanyar l'os d'or aquest any s'havia posat una mica més barat, perquè realment no la secció oficial a la competició no va ser tan, no va tenir un nivell tan alt com si va tenir lo anys anteriors, però et dic una cosa, el Carràs la poses a competir en l'any més potent de la Berlinale i seguiria tenint opcions molt fermes a guanyar. És que és una d'aquestes pel·lícules, Cruz, que a priori sembla que no, però surts d'ella i jo almenys surto amb el convenciment que quan estiguem a desembre i els crítics de cinema ens toqui fer aquests top 10s, no? Aquests rànquings de les millors pel·lícules de l'any, el Carràs estarà, sens dubte, entre aquestes 10, entre les 5 millors i segurament entre les 3 millors. El que ha fet la Carla Simón, repeteixo, tot sota l'aparença d'una pel·lícula petita, el Carràs, al cap i a la fi, és una pel·lícula que segueix, no?, amb mecanismes de ficció, amb mecanismes de documental, segueix el dia a dia d'una família del poble que posa títol a la pel·lícula, no? Un poble a pocs quilòmetres de Lleida, no? una família de pagesos, no? que recullen i que cultiven préssecs, no? És seguir el dia a dia de tota aquesta família, de l'avi, del pare, de la tieta, de les germanes, de la neta, etcètera. I clar, aparentment sembla una pel·lícula insignificant, no? Una pel·lícula molt petita, molt petita. Aquí està part del seu encant, un encant, ja et dic jo, irresistible. És una pel·lícula que en les seves dues hores que dura, totes les escenes que et proposa, ja siguin les més costumbristes, ja siguin les més dramatitzades, són un autèntic luxe a l'hora de treballar amb els actors, en l'escriptura del guió, en la posada en escena. Tot sembla petit, repeteixo, però tot t'està parlant d'un gran tema, que és al cap i a la fi la mort o la fi d'una manera de viure. Allí, aquí a Espanya, s'està parlant molt del concepte de l'Espanya vaciada, no? I el Carràs, malauradament, està parlant d'això, d'aquestes poblacions també de Catalunya que agonitzen en un mitjà de vida, no? Això és la pagesia, el que cada dia li costa més quadrar els números. La Carla Simón està parlant d'això, gairebé, de los últimos días de l'Eden, per entendre, no? De les últimes collites que potser aquesta gent està duent a terme. S'està movent en unes circumstàncies molt tràgiques, això és així, i la Carla Simón no ho nega en cap moment de la seva pel·lícula, però, surts del Carràs amb un bon rotllo, amb una calor al cor. És una pel·lícula del Carràs que sí, que té mecanismes de drama familiar, però que al cap i a la fi el que fa és vetllar per tots els seus personatges, vetllar per les relacions que estableixen entre ells, vetllar perquè la família sigui l'últim gran refugi inexpugnable, no?, respecte als mals del món modern. I de debò, que tot i aquestes circumstàncies tràgiques que apuntava jo i en les que evidentment es mou el Carràs, és una pel·lícula molt lluminosa. És una gran pel·lícula, Cruz.
No.
Hi havia cap dubte que era la millor de la competició.
No, jo soc molt fidel. Jo tinc molta fe en aquestes qüestions. Si tu em dius que és bona, jo m'ho crec, d'entrada. Sí, a part dels meus gustos particulars, jo m'ho crec. Per cert, és la primera vegada que fas el comentari, la crítica de la pel·lícula, però no hem posat el tràiler.
És la primera vegada que ens passa això, eh? Bé, clar, és que dubto que hi hagi tràiler, no? Clar, és que és una pel·lícula, també això t'ho dic, Cruz, passa moltes vegades en el món dels festivals. La pel·lícula la van acabar de muntar pocs dies abans de ser presentada a la Berlinale. O sigui, va arribar sobre la línia de meta. És evident que el comitè de selecció de la Berlinale ja havia hagut de veure una versió molt, molt acabada de la pel·lícula i es van enamorar d'aquesta, no? Però la pel·lícula en si, no? Vull dir, la pel·lícula que finalment arribarà a les sales de cinema, que en principi serà a l'abril, d'acord? Vull dir, tampoc haurem d'esperar gaire, afortunadament. Es va acabar de completar fa res. Vull dir, és que no dubto que hi hagi cap clip de la pel·lícula. Potser sí que trobem alguna
seneta. Jo he tret un trosset de so, de la pel·lícula.
Perfecte.
El sentim.
Fan bombar a baix. Però és millor fer-ho a dalt perquè així l'aire surt millor.
Ah, vale, claro.
Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des que ho faig així, a la primera, sempre.
En aquest tros que he tret, Víctor, que dura un minut, una cosa més o menys, he trobat que no hi ha banda musical, vull dir, no hi ha ni un fons musical.
Correcte.
No hi ha la música que moltes vegades dona tanta vida a una pel·lícula, en aquest cas, no hi és.
Molt bé, molt bon apunt, Grut. I de fet és un dels símptomes, no? És un dels elements, no? Que t'ajuda a entendre la personalitat d'aquesta pel·lícula. No? T'ho apuntava abans, és una pel·lícula que és clarament ficció, que tots els personatges estan guionitzats, d'acord? Vull dir, són el fruit d'un guió, però és una pel·lícula que en moltes ocasions, jo dic en el millor dels sentits, sembla un documental. Un dels símptomes és aquest, no? La total absència de banda sonora, tot i que la música al Carràs és molt important. El que passa és que tota la música que sentim al llarg de les dues hores de metratge és totalment diegètica, és a dir, és música que està realment en escena. Hi ha moments de la tieta o de l'avi cantant cançons populars als seus nens, hi ha moments de cors a l'església cantant en una capella, hi ha moments, evidentment, de festa major on se sent ska, on se sent música techno, hi ha moments on, evidentment, sonen les mítiques cançons de l'Elèctrica d'Arma, d'acord? Mm-hmm. Però, són moments en què la música està realment en l'escena. Que els protagonistes, que els personatges realment la senten i realment reaccionen a ella. Però, com bé apuntaves, no hi ha cap afegitó d'aquesta banda sonora que normalment modula els sentiments de l'espectador. Eh? En aquest sentit, la Carla Simón segueix sent totalment sincera a la realitat aquesta, ficcionada, però realitat al cap i a la fi que està retratant.
Doncs hem sentit la triomfadora de la Berlinale, la Carla Simón, amb el Carràs. Amb què continuem?
Mira, continuem, ens posem ja una mica al dia de la cartellera. És cert, com tu has apuntat abans, que la setmana passada, evidentment, per compromisos berlinesos, no vam poder comentar la cartellera. M'agradaria, de les dues pel·lícules que ens queden avui, comentar-ne una que es va estrenar la setmana passada i l'altra que s'estrena aquesta setmana. Llavors, comencem amb la de la setmana passada, que és Licorice Pizza. It's a god-awful small affair.
Un dia me casaré con esa chica. Bé, veient el tràiler, Víctor, estic davant d'una història d'amor. Punt, s'ha acabat.
És una història d'amor?
Sí.
És una pel·lícula d'aventures romantitzada, diguem. És un retorn a la Califòrnia dels anys 70, l'any 73, arrenca l'acció de la pel·lícula aquesta, per ser millor d'aquestes, i és la nova pel·lícula del Paul Thomas Anderson, que podria ser, no sé, si no és el millor director del món, ara mateix en actiu, estarà entre els tres primers, eh? Vull dir, és el director de Magnolia, El Hilo Invisible, Embriagado de Amor, què sé jo, el maestro, vull dir, Paul Thomas Anderson és un home que des de fa temps ja està empalmant obres mestres. I és un autor, és un director que, per sort, té la llibertat de fer les pel·lícules que vol. Amb això que et vull dir, que és un home que tu vas seguint la seva filmografia i aquesta planteja uns canvis en el to, en la manera de relacionar-se amb els personatges, en la pròpia duració de les pel·lícules, no? que indiquen això, que és un home que afortunadament sempre està fent la pel·lícula que li demana el cos. Aquí venim, recordo, de El Hilo Invisible, una pel·lícula exquisida, una pel·lícula també romàntica, però també una pel·lícula molt tèrbola, molt fins i tot tòxica. I el que és Licorice Pizza és exactament el contrari. És una pel·lícula que surts del cinema amb unes ganes de viure i d'enamorar-te una altra vegada gairebé irrefrenables. És una pel·lícula de dues hores i quart, genialment treballada en el que posada en escena, en el que a filmació implica. És una pel·lícula que presenta un xaval d'institut, un nano que té, si mal no recordo, 15 o 16 anys, que s'enamora d'una noia que té 25, si mal no recordo. És a dir, ja hi ha una descompensació en l'edat tremenda. I el que fa aquesta pel·lícula, al llarg d'aquestes, repeteixo, dues hores i quart de metratge, és veure, no?, si aquesta relació sobre el paper impossible pot quallar o no. És una pel·lícula vitalista, és una pel·lícula en alguns moments caòtica, és una pel·lícula molt salvatge també a nivell narratiu, no us sembla, i segueix molt bé la pel·lícula, això pot estar molt a nivell superficial, és una pel·lícula molt de divertimento, però, i aquí ve la gran maestria del Paul Thomas Anderson, és una pel·lícula que amb tota aquesta diversió que et va proposant, repeteixo, és una pel·lícula molt, molt, molt alegre, et va parlant del que era aquella època, et va parlant de... té apunts polítics, té apunts socials d'aquella època, i té també una certa amargor, no?, o nostàlgica, que també cala molt. Em sembla una pel·lícula completíssima, em sembla segurament una de les millors pel·lícules que veurem aquesta temporada.
Molt bé, aquí tenim Licorice Pizza. I amb què acabarem?
Acabarem amb Flea.
Paul, en lille bisschen længere op. Bare lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu,
ja,
og prøver at trække vejret sådan dybt ind.
Ja, aquest idioma que sentiu, que sembla que s'està fent un lió amb la llengua, és danès. I, sí. I veient el tràiler... Sí. Ostres, Víctor, se'n remou el cor i la panxa. És una història... La intuïció és d'una història humana dura.
És així, Cruz. És bàsicament la història d'un refugiat afganès a Dinamarca, d'acord? I aquest refugiat, un membre de la comunitat LGTBIQ+, a Afganistan, així que imagina't l'infern del que fuig, explica doncs, el seu trànsit, el seu viatge de salvació, no?, i de deixar, malauradament, la seva terra natal enrere. És una pel·lícula que a nivell d'Oscars pot fer història, de fet, ja l'ha feta amb les seves nominacions. És una pel·lícula que està nominada, compta aquí, a la millor pel·lícula internacional, és danesa la pel·lícula, repeteixo, està nominada a la millor pel·lícula d'animació i està nominada a la millor pel·lícula documental. És tot això alhora...
És que hi ha una barreja, no?, entre animació, exacte, que sí que hi ha una, entre animació i imatges reals, vull dir.
Sí, 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 sí. Bàsicament el deal, no?, vull dir, el tracte que s'estableix entre el director i aquesta persona entrevistada és que la persona vol, per motius tràgicament i òbviament obvis, no?, mai millor dit, vol mantenir oculta la seva identitat, el seu nom. I el que fa el director és protegir-lo, figuradament, no?, a través del cinema d'animació. No li veiem a ell la cara, sinó que veiem una representació animada d'ell i de totes les persones que el van ajudar a arribar a Dinamarca. És a dir, és cinema documental, pur i dur, no? El que t'està explicant és, malauradament, no ficció, però, revestit, no?, amb aquest empaque, no?, amb aquest embolcall d'animació. Són dues capes del cinema que ja havíem vist recentment, per exemple, en títols tan remarcables com Pas com Bashir, de Larry Fullman, no? Però el que crec que aquí sí que el que fa el director, el Jonas Poher Rasmussen, és afinar molt la fórmula per trobar que un producte molt d'autor, un producte molt ben pensat a nivell intel·lectual, però també un producte molt de públic. I ho dic en el millor sentit, és una d'aquestes pel·lícules que pot veure qualsevol persona, és molt entenedora, és molt nítida en la seva narració i crec jo que és molt efectiva a l'hora de fer el que aquest tipus de cinema documental es proposa, és visibilitzar, no?, unes realitats de les que malauradament normalment no acabem de mirar la cara.
Doncs amb aquest Flea acabem la crítica d'avui. Víctor Esquirol, com aquells boxejadors després d'un gran combat, o els futbolistes després d'un partit intens, sí, sí. Descansa i recupera veient més pel·lícules, que és el que acaben de...
Que és el que faré i és el que faré just ara quan et pensi. Seguir mirant pel·lícules. I quan s'està malalt, s'està malalt.
Ja. Home, és el que hi ha. Víctor Esquirol, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, cuida't.